l'Infovespre.
Bona tarda, comencem l'Infovespre d'avui dijous 26 d'abril parlant d'una cinquantena de persones que s'han concentrat en contra de la sentència a la manada. Aquesta tarda han tingut lloc arreu concentracions en contra de la sentència que l'Audiència de Navarra ha imposat aquest dijous als integrants de la manada. A més, també avui parlarem sobre les begudes energètiques amb la Mar Latorre. Tot seguit us ho expliquem. Abans, com sempre, avancem continguts en titulars. Com us explicaven aquesta tarda, han tingut lloc arreu concentracions en contra de la sentència que l'Audiència de Navarra ha imposat aquest dijous als integrants de la manada. El tribunal ha condemnat a 9 anys de presó a cadascun d'ells. Sabrem com ha anat el procés de preinscripcions escolars que es van acabar dimarts. La setmana vinent ja es publicaran les llistes provisionals admesos a cadascun dels centres. La jornada de portes obertes que es va fer a principis de mes va ser molt concorreguda a l'escola Salicru i això ja va presagiar un interès creixent per l'escola que ha estrenat instal·lacions. La convocatòria de vaga d'estudiants d'avui ha tingut un seguiment desigual als instituts de Calella. El Bisbe Sivilla ha estat el que més l'ha secundat, on la majoria d'alumnes de batxillerat i tercer i quart d'ESO han decidit no anar avui a classe. També els alumnes de l'aula restaurant, que avui han mantingut tancada. A la Freta i a l'escola Pia, en canvi, només una classe de cada centre ha decidit sumar-se a la vaga. L'Ajuntament de Calella ha formalitzat la compra dels aparells desfibriladors semiautomàtics que instal·larà en diferents punts de la ciutat, una iniciativa que neix dels pressupostos participatius i que va ser la més votada pels calellencs. S'ha aprovat la inversió que ronda els 36.000 euros per la compra d'aquests dispositius que permeten recuperar el batec del cor a les persones que han patit una aturada. Recordarem altres iniciatives que ho han precedit i un cas resolt amb èxit que vam explicar fa unes setmanes. Hi ha 5 parcel·les dels horts socials disponibles i el consistori fa una crida per animar el conjunt de la població de fer-se en càrrec i treballar-les. Escoltarem a la regidora de Política Social, Margarita Valls. I a l'Infovespre d'avui també parlarem amb Mar Latorre, tècnica de prevenció de drogues i salut dels ajuntaments de Calella, Pineda i Tordera. Comencem! Gairebé 3 minuts són els que passen de 8:15 del vespre. Una cinquantena de persones s'han concentrat en contra de la sentència a la manada. Aquesta tarda han tingut lloc arreu concentracions en contra de la sentència que l'Audiència de Navarra ha imposat aquest dijous als integrants de la manada. El tribunal ha condemnat a 9 anys de presó a cadascun d'ells. Per tant, han estat absolts, doncs, del delicte d'agressió sexual, del delicte contra la intimitat i de robatori amb intimidació, dels quals havien estat acusats. En l'agressió sexual, a diferència dels abusos, el Codi Penal estableix que ha d'haver-hi hagut ús de violència i intimidació. El tribunal, per tant, ho ha rebutjat. Ha tingut en compte l'actuació en grup i la penetració a la noia. Els condemnats s'enfrontaven a una petició de pena de més de 20 anys de presó feta per la Fiscalia i l'acusació particular per violar en grup una noia de 18 anys en els San Fermines del 2016. A més, el tribunal també els hi han posat 5 anys de llibertat vigilada un cop complerta aquesta pena de 9 anys de presó i els prohibeix, a més, apropar-se a la víctima a una distància inferior als 500 metres i comunicar-se per qualsevol mitjà durant 15 anys. Durant la concentració que ha tingut lloc a la plaça de l'Ajuntament, s'ha llegit un manifest que ha anat a càrrec de la regidora d'Igualtat, Cindy Rando, i a més també s'ha llegit un text que la víctima ha penjat a la xarxa social Instagram. Durant la concentració s'han escoltat crits com «és violació, no és abús».
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Es disparen les preinscripcions a l'escola Salicru, una tendència a l'alça que ja van detectar l'any passat i que la direcció del centre atribueix al seu projecte educatiu reforçat enguany per la seva nova ubicació a la fàbrica Llobet Guri. És més cèntrica i això ofereix millors facilitats per les famílies. Fins ara, algunes es veien en l'obligació de deixar els seus fills al servei del menjador i en el cas dels més petits, els AP3, es veia com un factor negatiu. Anna Codina, directora del Salicru, ha confirmat un creixement important del nombre de sol·licituds de preinscripció que s'han rebut de cara al curs 2018-2019, el primer, que completaran a les instal·lacions que acaben d'estrenar a la planta baixa de la fàbrica Llobet Guri. Anna Codina ha preferit no donar-ne les dades concretes.
L'any passat ja vam tenir una tendència a la puja d'aquest número de preinscripcions i aquest any s'ha confirmat que hi ha hagut un augment de preinscripció. Ha estat força significatiu, estem contents amb el nombre de persones que volen confiar en nosaltres en l'educació dels seus fills.
Vaja, que s'han disparat, eh?
Sí, el fet d'estar lluit al nucli urbà feia que moltes famílies de P3, doncs, pel fet de no deixar tot el dia el nen a l'escola o que els avis vivien lluny, hi havia complicació, no optessin per nosaltres la primera opció. Aquest any, com que no hi ha hagut aquest problema, doncs hem vist incrementat el nombre de preinscripcions, sí.
La directora del Salicru ha indicat que van detectar un major interès pel seu projecte i també les noves prestacions de l'escola durant la jornada de portes obertes que es va convocar justament a motiu del procés de preinscripcions. Va ser un dia molt concorregut a les noves instal·lacions de la fàbrica Llobet Guri que l'escola va estrenar a finals del mes de març. Codina ha parlat del projecte educatiu del centre.
Fem un aprenentatge molt, molt competencial, fem una manera d'aprenentatge molt experimental. A les famílies que expliquem quina és la nostra manera d'ensenyar, doncs, a llegir i a escriure. Les matemàtiques ja comencen a ser molt experimentals. Cada vegada doncs, treballem amb més informàtica. Tenim una manera molt properalment de l'aprenentatge i cada vegada doncs, això es va doncs, consolidant més i fa que, bueno, doncs, que agradi el nostre projecte.
La preinscripció escolar es va acabar dimarts i fins al dijous dia 3 de maig no es publicaran les llistes provisionals d'admesos en cadascun dels centres. Del 4 al 8 de maig es podran fer reclamacions que quedaran resoltes el dia 10. La llista ordenada definitiva es donarà a conèixer el 15 de maig. I encara en l'àmbit educatiu, seguiment desigual de la vaga d'estudiants en els instituts de Calella. Els alumnes de l'Institut Bisbe Sivilla s'han adherit de forma majoritària a la vaga d'estudiants convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i el Sindicat d'Estudiants per avui. Dues classes de primer i dues de segon de batxillerat, una classe de tercer i tres de quart d'ESO han decidit sumar-s'hi. També l'aula-restaurant del Bisbe ha estat tancada durant tot el dia d'avui per l'adhesió dels alumnes a la convocatòria de vaga. Pel que fa al Freta i a l'Escola Pia, han tingut un seguiment molt minoritari. Només s'hi han sumat els alumnes del cicle d'administració i els de primer de batxillerat respectivament. Aquesta jornada de vaga crida a defensar la democràcia, la llibertat pel poble i el jovent de Catalunya. També reclama una rebaixa del 30% de les taxes universitàries i l'equiparació del preu dels màsters amb el preu dels graus. Els sindicats demanen també la supressió dels concerts a les escoles catalanes i la creació de protocols per evitar la violència masclista.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem de qüestió. Calella tindrà 11 aparells desfibriladors repartits per tot el municipi. S'ha comprat un model que es caracteritza per la seva lleugeresa, ja que només pesa 1,5 kg, que garanteix l'agilitat de resposta davant un cas d'aturada cardiorrespiratòria. Segons les indicacions del fabricant, el Philips Herstart està proveït d'instruccions de veu clares i senzilles que guien a l'usuari durant el procés. També recorda de la necessitat de contactar amb els serveis d'emergència. El dispositiu realitza automàticament revisions del seu funcionament perquè estigui en correcte estat quan s'hagi d'utilitzar. La seva adquisició, per un import total de 24.805 euros, inclou també els associats de manteniment, formació i difusió. Els aparells desfibriladors semiautomàtics s'instal·laran en diferents punts de Calella, tal i com es presentava en la proposta ciutadana que es va presentar-se i guanyar el procés del pressupost participatiu. En el primer moment es va plantejar la compra i col·locació de 13 dispositius al llarg del carrer Església, a la Riera Cap Aspre o al passeig Manuel Puigvert i el de Garbí, un d'ells també amb caràcter mòbil dins un vehicle de l'ADF. Finalment, se'n compraran 11, segons consta en l'acord de la Junta de Govern Local el del 18 d'abril. La inversió de l'operació és de 30.014 euros i se li han d'afegir altres 5.026 euros del cost dels tòtems de parets on es subjectaran. Aquesta actuació consolida el projecte inicial Calella Cardioprotegida, que recordem-ho, des de l'any 2014 va guanyar els pressupostos participatius de joventut, mesos després de l'anomenat cas Vallabriga, un jugador del Club Bàsquet Calella que va patir una aturada cardiorrespiratòria al mig d'un partit i això el va deixar unes setmanes en coma. Després, però, se'n va recuperar satisfactòriament, però l'impacte del succés va motivar que dues infermeres instructores del Consell Català de Ressuscitació plantegessin un cicle de sessions informatives i formatives, també, adreçades a les entitats esportives sobre les tècniques de reanimació i l'ús dels aparells. I, precisament, un d'aquests aparells, un DEA, va salvar la vida d'un calellenc fa poques setmanes al polígon industrial de Sant Pol de Mar. El testimoni de Jordi Arenas evidencia la importància de tenir unes nocions bàsiques sobre com actuar davant les aturades cardiorrespiratòries. El vam recollir fa unes setmanes a aquesta casa, Ràdio Calella Televisió. Arenas va ser el primer en socórrer un veí de Calella que va patir a principis d'abril al polígon industrial Sant Polenc, on ell treballa. Li van practicar un massatge cardíac mentre rebia les instruccions dels serveis tècnics del 112, el telèfon d'emergències. Llavors va arribar una patrulla de la policia local que portava el DEA, amb el qual van mantenir-lo fins al seu trasllat a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. En una entrevista, el programa La Ciutat va posar de relleu la necessitat d'instruir la població en aquestes tècniques bàsiques de reanimació i la creació de xarxes d'aparells i espais d'especial concurrència. Canviem de qüestió radicalment, parlem ara de les 5 parcel·les dels horts socials que hi ha disponibles. Formen part del conjunt de 32 parcel·les que hi ha a Calella, on s'hi desenvolupen els projectes de recuperació de l'entorn natural, el foment dels hàbits saludables, la cooperació i la cohesió social. Des de l'àrea de política social s'anuncia que la convocatòria s'obre a tota la població, però que si hi ha molta demanda, es donarà prioritat a les sol·licituds que facin els jubilats, persones aturades o en risc d'exclusió social. Així ho ha dit la regidora de Política Social de l'Ajuntament de Calella, Margarita Valls.
Tota la persona que tingui il·lusió i temps i constància per treballar la terra. No obstant i això, sí que donarem prioritat si hi hagués un munt d'instàncies que es presentessin, doncs evidentment donaríem prioritat a pensionistes, a gent que està a l'atur, a gent que ho necessiti més, i faríem una valoració des de la nostra àrea de política social.
Les 5 parcel·les disponibles formen part del sector de terrenys on s'hi desenvolupa el projecte 3C, és a dir, Conreem el Clima i la Comunitat, en col·laboració de la Fundació Humana, que hi destina un tècnic que assessora els activistes.
Està establert amb un conveni, un període que es va renovant de 2 anys, i cada 2 anys els activistes de l'hort doncs han d'anar canviant per donar oportunitats. I aquest és el motiu per al qual d'aquesta segona tongada ha quedat 5 horts buits. Per tant, obrim novament les places perquè tothom s'hi pugui apuntar.
Els interessats en ocupar una de les parcel·les de conreu es poden adreçar per informar-se a les dependències de l'àrea de política social que estan situades a la fàbrica Llobet Guri.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Aquest matí, alumnes de primer d'ESO de l'Escola Pia han tingut una xerrada sobre les begudes energètiques que han estat a càrrec de la Mar La Torre, tècnica de prevenció de drogues i salut de l'Ajuntament de Calella, a la qual podem saludar a aquesta hora. Mar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta en què ha consistit aquesta xerrada als alumnes de l'Escola Pia.
Bé, és una xerrada que dura una horeta i en la qual doncs, desgranem una mica en què consisteixen aquestes begudes. Parlem dels ingredients, dels riscos per la salut que estan associats amb aquests ingredients i una mica reflexionar sobre el per què el que són les grans indústries d'aquestes begudes, doncs el que prefereixen és la gent jove i els adolescents com a col·lectiu diana.
Què entenem per begudes energètiques? Quines són per la gent que ens estigui escoltant?
Les begudes energètiques són les que estan formades principalment per cafeïna. Tenen un contingut en cafeïna, que és una substància psicoactiva estimulant, d'acord? I llavors la majoria d'elles porten taurina o porten molt de sucre, al voltant de... Perquè ens fem una idea, una llauna porta entre 2 i 3 cafès i uns 10 sobrets de sucre d'aquests de bars.
Per exemple, les begudes de cola, estan considerades begudes energètiques?
No. Les begudes de cola porten cafeïna, però bastant menys que serien aquestes begudes. Per fer una miqueta una simulació, s'estima que una llauna i mitja, o una miqueta més, 1,7 llaunes d'una beguda energètica de 250,
sí?
Doncs equival a 5 refrescos de cola, de llauna, a nivell de cafeïna. Si parlem de les altres begudes, clar, no se serveixen en llaunes de 250, sinó que el format és llaunes de 500, de mig litre, doncs no serien 5, sinó que ens aniríem al voltant d'unes 7 llaunes de Coca-Cola.
Déu-n'hi-do. Els estudiants, sobretot en època d'exàmens, beuen moltes begudes energètiques a l'hora d'estudiar per mantenir-se desperts. Això és recomanable?
No, recomanable no, la veritat és que no. Sí que és veritat que el cafè, és un, com a substància estimulant i psicoactiva, doncs augmenta l'estat d'alerta, per exemple, i fa que estiguem més desperts, que no tinguem la sensació de fatiga, de cansament, etc. En aquest sentit, és veritat que va bé, però clar, és com tot, si de l'ús se'n fa un abús, doncs tenim un problema més greu.
Quins efectes poden derivar-ne d'aquestes begudes?
Bé, sobretot estan associades a malalties coronàries, per exemple, provoquen taquicàrdies, provoquen, si tenim alguna lesió en el cor, doncs és molt perillós. Estan també relacionades amb problemes hepàtics, problema de fetge, perquè el contingut en sucres fa també que siguem propensos al fetge gras, per exemple. També s'associen amb el tema de la deshidratació, doncs la cafeïna és una substància molt diurètica i fa que ens anem deshidratant i molt sovint els nanos no tenen una sensació de deshidratació, no? És a dir, quan una persona, jo els explico, no? I quan esteu fent una esposa en el mes d'agost, esteu cansats, oi? Esteu marejats, sueu, teniu la boca pastosa i tal, i dic, llavors immediatament penseu, ostres, vaig a beure aigua, no? Us hidrateu i llavors esteu millor. Amb el tema de la cafeïna tenim un problema, és que ens anem deshidratant, però com que tenim el cervell enganyat per l'efecte de la cafeïna, no tenim cap d'aquesta sintomatologia. M'explico? És a dir, ens anem deshidratant i de cop i volta doncs ens caiem al terra, no? Perquè hem buidat el nostre cos d'aigua. I en cap moment hem tingut la sensació que ens estàvem deshidratant. M'explico? És un dels riscos també associats, eh?
Aquestes begudes energètiques es barregen amb alcohol a l'hora de sortir de festa? És habitual?
Sí, això és un altre, Molta gent pensa que si barrejo l'alcohol amb aquestes begudes, doncs l'efecte de presó de l'alcohol no el notaré tant, I és cert, perquè, torno a repetir, el ser una substància psicoactiva estimulant, doncs és cert, que no tenim aquesta sensació de fatiga més associada o de cansament més associada al consum d'alcohol, aquell bajón que ens dona a cap d'una estona d'haver begut. Però també és doblement perillós. Per una banda, estem barrejant substàncies, una substància depressora amb una substància estimulant, i això no és gens recomanable. I l'altra cosa és que molt sovint, com que la beguda energètica emmascara els efectes de l'alcohol, ens veiem com envalentonats per agafar el cotxe o agafar la moto, no?, perquè em veig bé, i llavors tenim els accidents perquè el contingut d'alcohol el portem, no?, i llavors el nostre cervell en aquest sentit està afectat per un consum alt d'alcohol, Això, o també ens pensem que no anem tan malament, que no hem begut tant, i anem bevent, no? I anem augmentant la dosi d'alcohol i llavors tenim encara altres conseqüències, eh?
Uh-huh. Mar, els alumnes, durant aquesta xerrada, aquest taller, quins són els dubtes que et plantegen?
Bueno, molts d'ells pregunten, ai, però si me'n prenc una de tant en tant, no? O d'altres també pregunten sobre la diferència entre begudes energètiques i begudes isotòniques, que no tenen res a veure, eh? Altres també doncs, s'interessen, no?, pel tema de la publicitat, per de quina manera arriben a la gent més jove, eh? Els convencen amb aquesta beguda i utilitzen aquesta beguda. Molts d'ells amb una sensació d'indefensió, diuen, ostres, però si és tan dolent, per què el venen, no? Mm-hmm. I per què no ho prohibeixen o per què se'ns deixa comprar-lo? I clar, llavors us explico, bueno, sí, el tabac també és mortal, no? I bé que és una droga legal, però no per això tots hem de consumir, no? Jo abogo una mica per la seva capacitat crítica, no? Que cada vegada crec que l'hem d'empoderar més, perquè malauradament la societat de consum ens porta a tot això. Un consum irresponsable, no només amb drogues, sinó amb tot. Llavors hem de formar a joves que siguin més crítics amb això.
Els alumnes es mostren participatius en aquesta xerrada? Els genera interès, si no?
Molt, sí, molt, molt, molt. És una cosa que, bé, tu apuntaves al principi que les veuen per exàmens i així, però cada vegada s'està fent més un ús, com si fos un refresc més, i molts nanos d'aquesta edat se les prenen per berenar, com si fos doncs, un suc o un altre refresc, i molt sovint, si et bellugues, per exemple, a les tardes per alguna plaça o així, veus que molts d'ells se les prenen, com una cosa usual, i està com molt normalitzat. Jo crec que són tenim com un pensament de que és una substància innocua, eh?
Uh-huh. Aquestes xerrades ara s'ha fet a l'escola Pia, però es poden traslladar, no? Es traslladen a altres centres educatius.
Sí. Les tallers de begudes energètiques són uns tallers que entren dintre de tota una oferta que proposem als instituts i a les escoles de Calella, i és els tallers d'educació per a la salut a l'escola, que li diem, no? Llavors, hi ha tot un cicle de tallers i els instituts, nosaltres els hi ensenyem, els hi proposem això a partir de mes de juliol o juny-juliol, i llavors ells ens diuen, a veure, programem dates. Hi ha, per exemple, doncs a 6è, ara aquesta setmana passada hem acabat amb els tallers de prevenció del consum de tabac, a 6è de primària. A primer d'ESO fem begudes energètiques, a segon es treballa el tema de l'alcohol o de la resolució de conflictes en temes de benestar emocional, a tercer jo mateixa faig amb col·laboració amb el CAP, faig els d'educació sexual, parlem també de drogues en general, és a dir que estan fent tots els cursos de l'ESO xerrades en aquest taller, és molt participatius tots en aquesta mateixa línia,
Mm-hmm. Doncs Mar La Torre, tècnica de prevenció de drogues i salut de l'Ajuntament de Calella, també de l'Ajuntament de Tordera i també de l'Ajuntament de Pineda. Moltes gràcies per atendre la trucada de l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió.
A vosaltres per fer-vos en ressò.
Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa i comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Montana Perruqueria. Quan algú et demani que els recomanis una perruqueria, pots aconsellar-los la teva, lògicament, o adreçar-los a Montana Perruqueria. I no pateixis, quedaràs bé. Perquè a Montana Perruqueria, com ja saps, tenim mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabells i pentinat, sigui de l'estil que sigui. Montana Perruqueria. Per evitar esperes i guanyar temps, pots demanar hora trucant al 93 769 46 28. 93 769 46 28. Montana Perruqueria, de Montse Soler, plaça de l'Església, Calella.
Nou Peugeot i cockpit?
A punt.
Advanced Grip Control?
Comprovat.
7 seients?
Configurats.
Preparats?
Preparats.
Llançament en 3, 2, 1...
Nou SUV Peugeot 5008. Entra en una nova dimensió.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
107.9 FM. facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv.
Gairebé 5 minuts per arribar a les 8 del vespre. Seguim endavant amb l'Info Vespre. Esquerra Republicana recapta 165 euros per la Caixa de la Solidaritat. El dia de Sant Jordi, el grup municipal republicà va instal·lar parada a la Fira del Llibre i la Rosa de la plaça de l'Església. Va aconseguir 165 euros gràcies a la venda de pins en forma de llaç groc i de xapes en les que reclamava la llibertat dels empresonats, uns diners que han destinat a la Caixa de la Solidaritat, que és la bossa de diners que han creat l'ANC i Òmnium Cultural perquè els empresonats i les seves famílies puguin fer front a les despeses derivades de la seva situació personal i processal. Canviem de qüestió, marxem ara cap a Pineda, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 19 d'abril tres dones com a suposades autores d'un robatori consumat i dos en grau de temptativa al mateix centre de Pineda. Els fets es van produir el mateix dia, quan faltaven 10 minuts per 2:15 de la tarda, quan el 112 va avisar els agents de possibles robatoris a domicilis particulars. En arribar al lloc, els agents van veure tres dones que encaixaven amb la descripció de diversos testimonis sortint d'un edifici. Les dones van ser detingudes després que els agents comprovessin que en aquell mateix edifici hi havia un domicili violentat amb l'interior remogut i un altre amb danys al pany a la porta. Les presumptes autores, entre 28 i 40 anys i de nacionalitat belga, croata i italiana, anaven equipades amb material per forçar portes i finestres i amb mitjons que utilitzaven a moda de guants. Durant la investigació es va comprovar que també havien participat en un robatori amb força en grau de temptativa en un carrer proper. Les tres detingudes van quedar en llibertat amb càrrecs per ordre del jutjat de Guàrdia d'Arenys de Mar després de passar a disposició judicial el 21 d'abril. Els Mossos d'Esquadra asseguren que la col·laboració ciutadana i la ràpida intervenció policial va ser clau en la seva detenció. I de Pineda marxem a Tordera perquè 5 furgonetes dels Arro dels Mossos d'Esquadra i 2 patrulles han realitzat un operatiu aquesta tarda a Tordera. Fonts dels Mossos d'Esquadra no han volgut donar més detalls de què es tracta aquest operatiu. I els amics del Parc del Mau es mostren satisfets amb l'assistència dels ciutadans i de la conferència Els ocells del nostre entorn, una resposta positiva per part del públic que va conèixer de la mà de l'ornitòleg pinedenc Antoni Abad les característiques dels costums i els aspectes més curiosos dels ocells que es poden trobar al voltant del Parc del Mau. Es tracta de la segona xerrada del cicle de conferències al motiu dels 90 anys del Parc del Mau, organitzat pels amics del Parc del Mau amb la col·laboració de la Ajuntament. Obrim plana esportiva, Sergi Vilà i Àlex Castejón, campions absoluts del trofeu Sant Jordi. Vilà va guanyar les proves de 100 papallona i 50 papallona, mentre que Castejón va ser primer als 100 braç. Els nedadors del Club Natació Calella van imposar-se a les proves dels quarts de final de la Copa Absoluta que es va disputar durant el trofeu Sant Jordi a les instal·lacions del Club Esportiu Mediterrani. Castejón, a més, va quedar en segon lloc als 400 crol. Victòria també per l'equip de relleus dels 4x50 estils masculins amb Marc Alveres, Àlex Castejón, Sergi Vilà i Adrià Tebar. A destacar els tercers llocs de Paula Comas, el 100 braça i 100 papallona de l'equip dels 4x50 estils masculins amb Marc Pou, Pol Brunet, Àlex Castejón i Eric Pujol i del relleu mixte de 4x50 amb Adrià Tebar, Eric Pujol, Laura Torres i Txell Vila. Les semifinals i finals de la Copa es disputaran al el 26 de maig a l'Hospitalet.
Net i Polit us ofereix el temps.
És hora d'escoltar la previsió meteorològica de cara als propers dies amb el nostre home del temps, amb en Quim Serra.
Pel que fa a la previsió de cara a demà, demà divendres, doncs tot apunta que tindrem un divendres variable, amb predomini del sol al matí, alguns núvols més de cara a la tarda, però sembla que sense precipitacions. Les temperatures per la seva banda es mantindran més o menys com les d'avui. Fins i tot podríem baixar un palet les temperatures nocturnes, les mínimes es faran una mica més fresquetes però de dia les temperatures es mantindran més o menys sense canvis, amb vents febles del sud-sud-oest a cara al migdia i la tarda i amb una situació marítima dominada pel marejol amb petites àrees de maror durant la tarda aquí a la costa maresmenca. La previsió pel cap de setmana dissabte indica que tindrem nuvolositat entre variable i abundant, d'entrada sense pluges, però diumenge, al matí, sembla que sí que tindrem el pas d'una línia frontal una mica més activa, amb ruixats localment de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Les temperatures dissabte baixen més i diumenge encara seran força més fresques. Per tant, un ambient que es farà més agradable, més primaveral de cara a aquest cap de setmana i un temps també més insegur que ens portarà ruixats, sobretot al matí de diumenge.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
8 en punt del vespre, nosaltres ho deixem aquí, els deixem ara amb les notícies en xarxa i demà a les 10 la ciutat. Gràcies per la seva confiança un dia més i fins demà.